Senyor Felip Puig, bon dia.
Ai, molt bon dia.
Després de mossegar-se la llengua...
No, ja, no, no me la mossegava, eh? Feia, diguem-ho així, allò, sí, gestualment, doncs, intervenir en la tertúlia, però silentment.
De tot el que ha escoltat,
no
algun comentari?
En aquesta... Home, em sorprenen moltes de les posicions, moltes, moltes, moltes. No recordaré el que jo vaig dir, perquè el mes d'agost vaig fer una entrevista d'aquelles d'estiu i no sé per què vaig dir, escolti'm, recordo els votants, sobretot de Junts pel Sí, que no es despistin, perquè tot el que no sigui votar Junts pel Sí pot representar, doncs, un cert, diguem-ho així, turbulència de cara al procés, eh? I una mica això és el que ens està passant. Ara, jo només vull dir que en aquests moments tenim dues legitimitats tan respectables una com l'altra, que responen, una, a 300.000 votants que han votat la CUP, amb uns determinats programes i compromisos electorals, i uns altres, que un més d'un 1.600.000 que han votat Junts pel Sí, també amb uns compromisos electorals i amb una clara determinació. I ara el senyor Bernardo es dirà el número 1 o el número 4, però era molt clar que Junts pel Sí, des del primer moment, es va presentar amb una llista de coalició molt àmplia i molt transversal, i amb un propòsit que era que el candidat a president era Artur Mas, i això es va dir abans de les eleccions, no s'ha dit després, no hem enganyat a ningú.
I per què no presentava el número 1?
Doncs precisament per garantir que poguessin fer una llista compartida, que és el que vostè li ha molestat, senyor Bernardos.
No, però, a mi no m'ha molestat de cap manera.
Molt excitat, però és evident, es va fer això precisament per facilitar que gent de projeccions diverses, de procedències ideològiques diverses, de partits com Esquerra i Convergència, que molt probablement en un país independent o en un país sense aquest procés tornaran a ser adversaris polítics sempre, no? Doncs per ajuntar societat civil, gent que ve del Partit Socialista, gent que ve del partit del PSUC, gent que ve d'altres formacions polítiques, doncs el president Mas, en l'oferta electoral, va dir, perquè això no sigui un problema per encapçalar una llista, doncs que l'encapçali una persona que ve independent, miri, d'Iniciativa per Catalunya, que fa uns quants anys hi havia estat, no? Precisament per això. Vostè, però en cap moment va dir que deixaria de ser el candidat a la presidència, i tothom vam dir, i el millor 600.000 ciutadans que van votar tenien també això. No es tracta de generositat, es tracta també de la mateixa coherència que tenen els votants, diguem-ho així, que els exigiran a la CUP els 300.000, la mateixa coherència, el millor 600.000 que exigiran també de Junts pel Sí.
Per tant, la coherència d'una, la coherència de l'altra, està enfrontada. A partir d'aquí, l'única opció, si aquesta coherència continua així, o és fer el president amb un altre de la llista de Junts pel Sí, o anar a petar amb unes altres eleccions.
No, miri, si fer president a una altra de la llista de Junts pel Sí ja és abandonar la coherència. Per tant, aquesta opció, des d'una perspectiva de xoc de coherències i legitimitats, no existeix. No existeix. M'està posant una opció que fa mantenir la coherència de la CUP, però no mantenir la coherència de Junts pel Sí, oi? D'acord. El que dic és que ara hi ha un procés de diàleg, de negociació, s'estan reunint, aquesta tarda sabrem quin és el posicionament de la CUP, i a partir d'aquí, doncs, continuarà havent-hi partida i seguirà parlant-ne.
Vostè creu que passarà?
Uf, el que jo cregui, no sé si pot ajudar que passi el que jo desitjo.
Vostè creu que anirem a noves eleccions?
Jo crec que encara no hi haurà una solució definitiva avui mateix i que haurem de seguir parlant-ne la setmana que ve. M'agradaria que això es resolgués ben aviat i que hi hagués, doncs, una sortida positiva. Ara, també vull dir una altra cosa, i que se m'entengui bé, perquè primer que no vull afegir cap distorsió, valga'm Déu, jo no sóc ni negociador, ni a més avui com a conseller vinc a parlar d'altres coses, però la meva impressió és que passi el que passi, passi el que passi amb aquesta negociació, passi el que passi amb si hi ha acord o no, passi el que passi amb si comencem la legislatura i hi ha una investidura ràpida o ens hem d'esperar unes setmanes, passi el que passi, com si hem d'anar a unes altres eleccions, que no és que ho desdramatitzi, passi el que passi, el procés continua. Perquè aquest és un procés que és possible que des d'una perspectiva plebiscitària estricta, com que ara tothom apunta, doncs els vots que no han sigut per Junts pel Sí o per la CUP són tots vots que no, m'és igual. Però passi el que passi, aquest és un procés que acabarà algun dia amb una consulta legal, amb un referèndum, i aleshores serà el que determinarà com ho tirem endavant. I això, estic convençut de que amb investidura del president Mas d'aquí 10 dies, amb acord amb la CUP o sense, amb desacord, el procés del país, que ningú, d'alguna manera, ara avançarem més de pressa, més eficaçment, per descomptat que sí, i aquesta és la proposta que fa Junts pel Sí, i això és el que jo desitjo.
Permeti-me,
que hi hagi un acord el més aviat possible.
Vostè vol ser conseller?
Jo he volgut ser molt poques coses en la meva trajectòria política.
I ara li agradaria continuar sent conseller?
Sí, home, ser conseller del teu país sempre és un honor i una responsabilitat.
I què
una serà? Una cosa és el que a mi m'agradi i l'altra és el que sigui positiu pel país, pel projecte i per tot l'equip, no? No ho sé. Tinc la meva intuïció, però
qui,
no vull afegir-me.
No?
Sí, quan tanqui els micròfons.
Quan tanqui els micròfons, home. Sospita que no.
És que també s'ha de veure que una cosa és el que a mi m'agradi i una altra cosa és el que jo desitgi. I a vegades, doncs, el que t'agrada, vols menjar-te un tros de pastís, però, en definitiva, potser no et convé. I a vegades, doncs, ser conseller, ho he estat 4 vegades... He tingut l'honor de ser conseller amb el president Pujol amb 2 carteres molt importants, de ser conseller amb 2 carteres molt importants amb el president Mas. Si hi ha espai i sóc positiu, sap el president que pot comptar amb mi. Però jo no vaig demanar mai ser conseller Medi Ambient, no vaig demanar ser conseller d'Obres Públiques, no he demanat ser conseller Interior i no he demanat mai ser conseller Empresa i Ocupació.
En aquesta sospita que vostè té, que és la sospita que tinc jo, i que és la sospita que jo crec que queda clara, és a dir, de que creu que probablement no repetirà
com vostè,
us dic jo, m'ho interpreta. És a dir, però
pensava que això era un programa de notícies, no d'esoterisme.
No, d'esoterisme no, però és interessant perquè en la negociació serà important també, segur, perquè segurament a vostè el posaran allà al mig també.
Bueno, però això ho diu un diari,
Bueno, però jo crec que també ara, la relació vostè amb l'esquerra...
Jo pensava que vostès tenien com a línia editorial les portades d'un altre diari, veig que els de La Razón també.
No, evidentment, les portades, tota la informació que pugui sortir, que pugui ser...
Però si s'equivoquen amb les fotos, si marquen el conseller Pelegrí dient que és el conseller Vila, per tant, no sé si la seva informació és massa acurada, però bé, en qualsevol dels casos, és evident que d'aquestes coses també s'especulen. Sigui el que sigui, és evident que jo i tots els altres consellers i conselleres no serem cap problema.
En el suposat cas que sigui que no, vostè continuarà vinculat amb el món de la política. Vol continuar vinculat?
Jo continuaré sent militant de Convergència, com ho soc des de l'any 1976, segur.
Amb algun càrrec dins del partit? Continua amb algun càrrec dins del partit?
No m'he plantejat el meu futur, encara a curt termini. Vull esgotar aquesta legislatura, estem treballant intensament per encarrilar moltes coses molt importants, i quan tot això es vagi desencallant, doncs, tant des d'un punt de vista mental com des d'un punt de vista també actitudinal, em plantejaré, doncs, el meu futur. Avui estic ajudant, crec, modestament, d'una manera prou eficaç, doncs, a l'acció de govern del president, del govern de la Generalitat, a intentar, doncs, que tot el món econòmic, empresarial, laboral, sindical, tenim temes molt importants sobre la taula, com vostè sap, i suposo que en parlarem breument, i, per tant, doncs, això és el que ara ens ha de preocupar. La transició només faltaria que també hi hagués tot un estol de consellers que ens hem de dedicar a coses molt importants, que estiguéssim, d'alguna manera, desconnectats de la realitat i especulant.
Miri, tan importants com que el Tribunal Constitucional va suspendre les mesures socials que hi havia dins del que és el Codi de Consum català i de la Llei del Comerç. Què es pot fer des del govern català quan el Constitucional, novament, repetim que aquí estem parlant de la Llei de Pobresa Energètica, és a dir, que garantiria, o la voluntat de garantir, que vetllava per la gent que no podria pagar la calefacció ara que començava a fer fred, les ajudes per famílies afegades pels crèdits i hipoteques en clàusules abusives, és a dir, què es pot fer? Desobediència?
Desobediència, un govern no pot fer-ho. El que hem de fer és defensar política, jurídica i judicialment el nostre autogovern, i més en aquest cas que es demostra una vegada més ja una insensibilitat total. Ja no és una qüestió només de fuero, de competències, de diners, de finançament. És una qüestió que afecta, en primer lloc, a les persones més desfavorides. Per tant, estan impedint, a més, allò que ells no estan fent, que tenen una obligació per una directiva europea de desplegar i de transposar tota una reglamentació per definir les persones que són vulnerables per la seva precarietat econòmica davant de la provisió de serveis públics bàsics, com és l'aigua, el llum o el gas, i això no ho fan, i quan ho fa la Generalitat ens ho impedeixen. És a dir, que al límit aquesta decisió del govern central del Partit Popular portaria a que no poguessin protegir a les persones desvalgudes econòmicament per tal d'evitar que les companyies els hi tallessin el subministre, cosa que la Generalitat està fent des de fa més de 2 anys, 2 anys i mig, i d'una manera excepcional, perquè li haig de dir que si no n'haguéssim tingut centenars de casos. A ningú se li talla l'aigua, el llum o el gas per qüestions de precarietat, sempre que facin servir el circuit que hem establert. Ens volen prohibir aquest circuit. Ens volen prohibir també que fixem una normativa de protecció dels drets dels ciutadans a l'hora de contractar hipoteques i crèdits amb els bancs, per evitar clàusules abusives, per evitar tot el que s'ha posat en joc en aquests moments des d'un punt de vista de la intermediació financera. Això també ho volen prohibir. Volen destruir el que nosaltres entenem, i això és, evidentment, aquí sí que ja hi ha un joc de models, no? El model comercial català, que ha resistit molt millor l'embestida dels grans operadors, la pèrdua de competència, la invasió de grans superfícies comercials, d'alguna manera destruint el comerç de proximitat, i nosaltres que hem aconseguit equilibris raonablement positius, com es demostra amb la recuperació del consum, amb què hem salvat més empreses i més botigues que la resta d'Espanya, on s'ha imposat la liberalització, també volen imposar d'alguna manera tot això. Què és el que hem fet? Primer, demanar urgentment l'aixecament de la suspensió cautelar de la nostra normativa, perquè aquest és un efecte que el govern sempre fa. Posa un recurs contra la normativa de la Generalitat, demanen al Constitucional que suspengui la normativa de Catalunya i entrem en un buit legal. Amb el que pot passar, doncs, que quan anem a defensar les persones que no se'ls talli l'aigua i llum no puguem actuar, o que ens apareguin llicències que demanin grans superfícies comercials perquè ens destrueixen tot el nostre model de trama urbana consolidada. Per tant, urgentment, avaluarem els efectes que això té en les persones, les famílies, el model econòmic, la precarietat, la pobresa de molts ciutadans, la indefensió davant, doncs, de situacions a vegades que es poden tornar a produir amb algunes entitats financeres, i per tant tot això ho motivarem i li direm al Constitucional: escolti'm, i ja defensarem la constitucionalitat o no de la norma, però no suspengui l'aplicació perquè es podrien causar durant un temps, perquè imagini's que el Tribunal Constitucional ens dona la raó d'aquí 5 o 6 mesos, o un any o dos anys. I en canvi haurem estat durant 5 mesos, un any o dos anys, d'alguna manera sense aquesta normativa per protegir els nostres ciutadans. Doncs el que farem serà: Tribunal Constitucional, aixequi la suspensió, que sigui vigent la normativa de la Generalitat, i quan vostè determini si té d'acord l'Estat o nosaltres, doncs aleshores...
En quin temps hauria de dir alguna cosa al Constitucional?
5 mesos, entre 3 i 5 mesos.
O entre 3 i 5 mesos passarà l'hivern pel mig.
Sí, i tant, i tant.
I llavors què farem?
Bé, doncs el que estem fent ja, parlant amb les companyies d'una manera voluntària faran servir el protocol de la Generalitat, en aquest cas amb la interrupció del subministre estic convençut de que això no es produirà, i al mateix temps doncs també parlar amb les entitats financeres, com estem fent des de l'Agència Catalana de Consum, des del Departament, perquè malgrat que no puguem defensar els drets dels consumidors amb una normativa molt específica en matèria de consum, doncs no hi hagi, que estic convençut que hi serà, perquè la pressió ja popular, social i política és molt important, doncs nous abusos com s'han produït. Ara el que no podrem evitar és que algú ens vingui i ens presenti una llicència per construir una superfície comercial, com ens va passar en el passat. L'outlet de Viladecans es va poder demanar amb una llicència perquè ens van suspendre el que ens han tornat a suspendre avui, i per tant s'ha pogut construir fora de la trama urbana amb la contigüitat que contemplava una normativa antiga que vam revisar, però que avui, doncs, si es confirma aquesta suspensió, doncs podrà tornar a ser objecte de petició, i per tant amb un estat de dret haurem de complir la normativa
ara,
i les llicències.
Ara seré que el Delgado, o en Sánchez, o en Barberà, o en Bernard els preguntin el que vulguin el conseller Felip Puig, però ha parlat amb algun alt càrrec de Volkswagen
sí.
A Alemanya?
Sí. He parlat amb els directius de SEAT aquí a Espanya, Martorell, a tot Espanya. He tingut contactes amb el president Stagman, que ja està de sortida, i a Wolfsburg saben que estic, no només jo, sinó el president de la Generalitat, estem a la disposició perquè, quan tinguin les idees clares, que encara no les tenen, poder tenir un intercanvi, i saben que des del govern de Catalunya ens hem compromès, estem compromesos i ens seguirem comprometent a donar tot el suport a SEAT, a la indústria de l'automoció catalana, que és molt important en una situació que evidentment afecta el valor reputacional de Volkswagen, fins i tot de la tecnologia dièsel, i de coses, doncs, que anirem veient que es van produint lamentablement, però estarem al costat de SEAT i del manteniment dels llocs de treball i de les inversions.
Però perilla aquesta inversió de 3.300 milions ara?
Home, jo seria una mica naïf i enganyaria la gent si els digués: no, estiguin tranquils, no perilla res. Estem parlant del primer productor mundial de vehicles del món. Volkswagen l'any 2014 va passar per davant d'empreses japoneses o empreses americanes, i és el primer grup productor de cotxes de tot el món, que resulta que van fer una cosa molt mal feta. Uns enginyers, sembla ser que estan en aquests moments començant a descobrir quants n'hi han d'afectats, i n'hi hauran desenes i centenars dins dels equips tècnics de Volkswagen, i que és possible, s'ha d'acabar de veure, doncs, quin nivell de coneixement i informació tenien, doncs, alguns dels directius que van imposar aquesta, diguem-ho així, trampa tecnològica, perquè els seus motors, doncs, no complien els nivells d'emissions, en aquest cas d'òxids de nitrogen. No?
Se sap quants n'hi ha a Catalunya d'aquests cotxes afectats?
A Catalunya encara no. A tot Espanya estem entre els 600 i els 700.000 que es van vendre a Espanya, i que alguns es van fabricar o, diguem-ho així, implementar, doncs, a Martorell, sí, i a Navarra.
600.000 o 700.000?
Sí, tot Espanya.
Sí, una barbaritat, eh?
Són bastants, sí. Alguns requeriran només un petit ajust, diguem-ho així, del controlador d'aquestes emissions, i altres requeriran, doncs, una revisió de la combustió i del motor, i per tant, doncs, poden ser reparacions més importants.
I ha dit la companyia que a partir del gener es farien aquestes revisions,
sí.
En tot
nosaltres
cas...
Nosaltres estimem que totes aquestes revisions, si tots els cotxes estan encara en funcionament, d'aquests que es van vendre aquí, doncs podem estar, doncs, durant un any o un any i mig amb els tallers treballant tots a ple rendiment.
En tot cas... Si no hi ha aquesta inversió, finalment, perquè el president de la companyia...
La inversió hi serà. el que no sé si serà amb tota la seva màxima, diguem-ho així, dimensió. És a dir, dels 4.200 milions dels quals més del 70% venen a Martorell, aquesta és una inversió que estic convençut, i a més amb les converses que hem tingut amb els directius de SEAT i també les informacions que tenim, és que és evident que Volkswagen primer haurà de fer una revisió des d'un punt de vista estratègic, tecnològic, comercial. Avui encara no ho sabem, ho sabrem a final de mes. Pensi una cosa, totes aquestes inversions i tots els llocs de treball estan, d'alguna manera, permanentment auscultats en funció de les vendes. Avui encara no sabem quina repercussió això tindrà en les vendes dels concessionaris de Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, i això ho sabrem doncs, a finals d'octubre, primers de novembre.
Però ara m'acaba de dir, la inversió no perilla. Perquè,
perquè Volkswagen sap perfectament, i això ja ho han dit, una cosa és que revisin tots els plans d'inversió. Quines revisaran d'inversions? Doncs inversions que puguin ser prescindibles, que no toquin allò que és el moll de l'os, és a dir, la investigació i el desenvolupament, els centres de disseny, els nous productes, les innovacions tecnològiques, perquè si revisen tot això, ells saben precisament que entren en una dinàmica, diguem-ho així, de pèrdua de negoci, de pèrdua de quota de mercat, de pèrdua de prestigi reputacional. Quines inversions poden perillar? Bé, doncs totes aquelles que puguin ser prescindibles en un moment, diguem-ho així, de revisió i d'implantar unes certes polítiques de xoc. Per tot el que són inversions en nous productes, en actualitzar plantes, en temes d'I+D, són aquelles inversions que qualsevol empresa que tingui la dimensió de Volkswagen sap que d'una manera o altra s'hauran de mantenir. Una altra cosa és que revisin el calendari, que aquestes inversions, en lloc de materialitzar-se en 2 o 3 anys, doncs es materialitzin en 3 o 4. Tot això ja ho veurem. Encara no ho saben, no ho sap ningú. Si encara estan, d'alguna manera, descapçats, encara no saben qui serà tot el seu equip directiu. Hem conegut que ve doncs, el director comercial d'Audi, que es farà càrrec de SEAT, substituint el senyor Stagman, un magnífic president Stagman. Tenim bones referències i hem començat a tenir ja contactes i molt probablement, doncs, quan s'incorpori a finals d'octubre, primers de novembre, doncs, una de les primeres coses que farem amb el president de la Generalitat doncs, serà posar-nos de nou a disposició doncs, del nou president de SEAT i tenir un intercanvi per veure com s'han revisat aquests calendaris. Per tant, tranquil·litat absoluta no la podem tenir. Compromís del govern de Catalunya absolut i ferm, al costat de la indústria de l'automoció, al costat de SEAT i molt a prop de Volkswagen. I per això lamento que en algun moment donat, i la gent de SEAT i de Volkswagen estan relativament, vaja, haig de dir que molt desconcertats i ofesos, doncs amb declaracions com les que va fer el ministre, que no sabia si parlava d'emissions d'òxids de nitrogen o de diòxid de carboni, o demanant ja que tornessin els diners, quan el que hem de fer primer és veure primer què ha passat, quines dimensions té, quin import té les sancions, quines correccions s'han de fer, tota l'exigència i tot el rigor contra allò que s'ha fet malament, però tot el suport d'una indústria que és molt important per al nostre
país. De vegades n'hem fet coses que no sabem. Vinga. I la gent potser segurament no ho sap.
A veure.
Què ha passat?
Bé, hi havia una normativa que es va exigir perquè els motors dièsels tinguessin unes limitacions d'emissions contràriament al que la gent pensa, no de CO2, diguem-ho així, dels gasos de més contaminants, que aquests ja estaven molt pautats, sinó sobretot dels òxids de nitrogen, que són uns òxids que generen problemes de contaminació, generen problemes a les persones que tenen dificultats respiratòries, a les persones que tenen asma, i és un també dels contaminants que la indústria de la combustió i sobretot del dièsel doncs, provoca. Aquests nivells que es van fixar a tot el món i d'una manera també especial a Amèrica, aquí també hi ha guerra dièsel-gasolina, aquí hi ha també moviments tecnològics importants i també comercials, doncs van fixar uns límits que per vendre els nous productes, doncs els enginyers alemans se'ls va dir hem d'arribar fins aquí i no hi arribaven, i per treure els productes i per vendre els cotxes d'acord amb la normativa del nivell d'emissions que tenien a Amèrica, doncs van fer un truc. I van trucar l'aparell tecnològic que mesura les emissions de monòxid de nitrogen i d'òxid nítric i aleshores resulta que és un aparell molt diguem-ho així, molt complex, molt sofisticat, però que dona unes, diguem-ho així, unes dades de les emissions d'aquests òxids diferents en quan li fas la prova quan estàs a una ITV o quan li aixeques el motor i les rodes roden soles que quan està sobre l'asfalt, no? I per tant, doncs, hi havia un trucatge d'una sensorització de les emissions i això és el que s'ha descobert, doncs, 6 o 7 anys després de que es comencessin a fabricar aquests cotxes.
Déu-n'hi-do. Falta 5 minuts per les 10. Qui comença? Preguntes breus
Jo sobre Volkswagen...
El tema de Volkswagen.
Sí, el tema de Volkswagen, sí. Sisplau, el tema de Volkswagen,
sisplau. Sí, que, bueno, la premsa alemanya és molt, molt contundent i molt dura amb això, fins a punt de parlar ja d'assassinat d'empresa, de mort d'una empresa, encara que aquí ens pugui semblar que això és excessiu, que segurament ho és. Però, per exemple, i per només explicar una miqueta què pot passar si als Estats Units tots els compradors del mig milió de cotxes que han estat trucats demanen una indemnització, que ho acabaran fent, pel valor del cotxe, són 10.000 milions de dòlars, més els 16.000 milions que pot multar l'administració, més la gent que té càncer de pulmó i que pot i sap com funciona això als Estats Units.
Les primeres estimacions estem parlant de potser unes repercussions de 50-60.000 milions d'euros.
L'empresa ha reservat 6.500 milions, que eren els seus beneficis de dòlars, d'euros, d'enguany, d'un trimestre, i estem parlant de beneficis de bastants anys. És a dir, és normal que aquí hi hagi un cert nerviosisme i és normal que es plantegen incògnites serioses que afecten el futur de la SEAT, clar.
Sí, té raó, però no traiem conclusions abans de saber...
Sense conclusions, realment... Sense conclusions. Només dient el que...
Les sancions...
A part, sí, les sancions ja li he dit. Farà... Poden arribar fins a 18.000 milions de dòlars. Als Estats Units, només.
Ja ho veurem, perquè és evident.
Poden arribar.
Sí, però si ens situem amb la posició maximalista, segurament demà passat no sabem si tindrem món.
Home, ja, sí. Jo li estic dient els calços que fa la premsa alemanya de lo que això pot costar als Estats Units.
Escolti'm, que això tindrà unes repercussions molt, molt importants, per descomptat. Però és que no només a Volkswagen, amb tota la indústria del cotxe. Sí, i tant. I amb la tecnologia dièsel. Que... Sí. Bé, tot això és el que començarem a veure en les properes setmanes, perquè, sobretot, qui mana en la indústria de l'automòbil? El consumidor, la persona que compra cotxes. I en quan es comencin a veure quins factors té això en relació a les vendes de tots aquests concessionaris i de totes aquestes marques, doncs és evident que es començarà a recalcular. Per tant, que no passa res? No, i ara no ho dic. Que hem d'estar tranquils? No, jo no puc donar tota la tranquil·litat. No la pot donar ni el govern alemany, ni la pot donar Volkswagen. El que sí que dic és que hem d'anar veient com va evolucionant tot això, perquè és evident que és un tsunami molt important i que tindrà conseqüències de fons durant molt de temps. Sí, estic d'acord.
Gonzalo i Jaume, el tema Volkswagen?
Sí. Gonzalo. Jo me'n recordo que en la campanya electoral vostès deien que els 3.300 milions estaven assegurats. I això el van dir en la campanya electoral. I també vull recordar-li diverses coses respecte a la història de Volkswagen. La primera és que Volkswagen s'ha fet líder adquirint marques. Va adquirir en el seu temps Skoda, ha adquirit també en aquest cas Seat.
Marques de camions, marques de motos, sí.
I a partir d'aquí hem de veure que la caiguda en borsa és espectacular i possiblement no hi ha tocat fons. Per tant, en aquest cas, agafar i intentar fer un increment d'emetre més accions per trobar nous inversors el té francament difícil. En aquest sentit, poden passar, des de la meva perspectiva, dues coses, i segons aquestes coses que poden passar, vostès, que són govern de la Generalitat, deuen tenir, suposo, un plan de prevenció. La primer aspecte, que és molt propi de Volkswagen, és que quan les coses van malament, l'ajustament d'ocupació es fa en les filials. Mai es fa en el que és, en aquest cas, la matriu. Per exemple, en la crisi del 93, van acomiadar moltíssima gent de la SEAT, i en canvi a Wolfsburg van fer el que anomenaven una solució imaginativa. Era treballar en lloc de 5-4 dies. Fixi's la diferència. La segona part que pot fer Volkswagen per, d'alguna manera, treure's problemes i per intentar treure calés que li faltaran si no els posa al land de la Baja Sajonia, que és bastant difícil que els posi, doncs és agafar i vendre's a una part de les empreses. I, sens dubte, una part de l'empresa que pot vendre's és Seat. Tant sigui en la primera part, massius acomiadaments a SEAT, tant sigui en la segona, canvi de propietari de SEAT per vendre, què tenen previst fer vostès?
Queda molt clar, i a més això és d'una lògica que li agraeixo que l'hagi posat sobre la taula, però no fa falta ser un premi Nobel de, diguem-ho així, de visió empresarial. Volkswagen i el govern alemany, el primer que vetllaran és, evidentment, per la seva matriu, per les seves indústries en el seu país, i també per les repercussions que té, doncs, per la seva ocupació. Però és evident que qualsevol decisió que vagin prenent, encara que sigui a l'última planta productiva, a l'últim racó del món, també els afecta des d'una perspectiva reputacional, i això ho tenen molt clar, no? Des de l'altra perspectiva, doncs, és lògic que des del govern de Catalunya, modestament, i malgrat que vostè no aposta perquè tinguem més poder polític i més instruments, perquè no els tenim, lo lògic seria estar molt ben preparats per, en diàleg amb els sindicats i amb les empreses, i en aquest cas amb SEAT, i amb tota la cadena de proveïdors, doncs estar molt amatents amb totes les repercussions que anirà tenint això a mig i llarg termini. jo crec que és molt possible que comencin a haver-hi anuncis en les properes setmanes, doncs, de que, així com fa una setmana es va anunciar que s'incrementava un nou torn per produir Q3 d'una manera més accelerada, doncs a lo millor doncs, resulta que també hi ha noves decisions des d'un punt de vista de recursos humans o des d'un punt de vista de ritmes i de torns de treball. No? I estarem molt amatents, estarem al costat, i precisament tenim una reunió la setmana que ve amb els directius de SEAT per analitzar tot un pla de xoc des d'un punt de vista de mesures que puguem fer des del govern de Catalunya i que puguem exigir al govern de l'Estat, perquè és on descansen més les polítiques d'alguna manera doncs, fiscals i de suport.
Deixeu-me dir que els Mossos...
Aquesta reunió la tenim prevista i preparada.
Sí. Un parèntesi, conseller. Els Mossos acaben de desmentir que l'avaria de Renfe ja està per un robatori de coure.
No ha estat per un robatori
no,
de coure.
No, es tracta d'un tall a la fibra òptica a 3 quilòmetres del nord de Vilafranca. Això ha provocat que els trens de la xarxa s'hagin quedat sense subministrament. Anem camí de les 4 hores d'incidència.
Un tall intencionat, un...
Anem camí de les... Ara anirem, de fet, cap a, amb la Montse Martí cap a l'estació de Sants perquè ens expliquin exactament què ha passat, perquè ara hi haurà algun portaveu que s'explicarà a peu dret. Això ha col·lapsat la xarxa tant d'Aves com d'Àlvies i abans. Ho he dit d'una altra manera. Només funcionen els trens convencionals. L'avaria ha deixat sense servei tota la xarxa que va des de Vilafranca del Penedès fins a Figueres. De Barcelona al Camp de Tarragona el servei es fa molt tocars i entre Barcelona i Girona els passatgers van en trens de rodalies o regionals. Ara, però, se descarta el robatori de coure i s'ha confirmat el tall de fibra òptica. Tant Mossos com Adif ho estan investigant i deixeu-me dir que, segons m'informen, es veu que ja Renfe s'ha posat en contacte amb Aena dient, sisplau, poseu avions perquè hi ha molta gent que haurà d'anar amb... perquè sí. Això va... A priori va per llarg. Un moment, Jaume. Montse Martí, des de l'estació de Sants, alguna novetat?
Doncs aquí el que veiem és que hi ha cues llarguíssimes a aquesta hora a l'estació de Sants. Podem dir que van davant de l'estació d'Ample, sobretot davant de DIF, que és qui gestiona la infraestructura. El que volen saber els usuaris és què està passant i, a més, com a mínim que els tornin els diners del bitllet, perquè el missatge de megafonia és molt clar. La línia d'alta velocitat està suspesa i de moment no se sap quan es podrà reparar. Aquesta hora hi ha una roda de premsa de Renfe, aquí mateix a l'estació de Sants, on explicaran els detalls. El que sí que està fent Renfe en aquest moment és posar servei alternatiu, almenys pels usuaris que han de fer aquest trajecte, per exemple, per carretera, entre el Camp de Tarragona i Barcelona. Hi ha un servei d'autobusos, també per carretera entre el Camp de Tarragona, continuen per línia convencional fins a Barcelona. També en aquesta nota d'informació que ens ha passat a Renfe, també ens diuen que els viatges...
La fibra òptica del mòbil. Hi ha
R11, per tant, s'està posant alternativa des de carretera i també amb els trens regionals.
Molt bé. Gràcies, Montse. Tornem més tard. Fins ara.
Sí, ja.
Aviam, Jaume Barberà, si hi ha alguna novetat, em permetrà, conseller, que si hi ha alguna informació per part des de Adif o Renfe, però, en fi, és... Tenim un programa amb els trens a Catalunya, siguin els de Rodalia...
Per què serà?
Bueno, vostè sabrà, vostè m'ho explicarà.
Home. Com no li haig de dir, quants anys fa que estem demanant primer més inversió en infraestructures i després un traspàs de la gestió d'una manera clara i definida, però entre DIF i Renfe, el Ministeri i la poca capacitat d'intervenció, en tot cas, de tant en quan es produeixen coses d'aquestes i Ferrocarrils de la Generalitat també té de tant en quan doncs, algun problema d'algun accident o d'algun...
Però any, entenc que hi hagi
aquesta
gent...
política d'informativa de Renfe i de DIF és avui impresentable i inacceptable.
Diu vostè, no podem fer desobediència. Entenc que hi hagi un sector de la societat que té 10 escons que digui, escolti, prou, hi ha desobediència?
Sí, el que no acabo d'entendre és que estiguin plantejant la desobediència contra els que també estan intentant canviar les coses. El que hauria de ser és una desobediència, diguem-ho així, contra allò que ens impedeix ser un país normal. No pas contra els que estan intentant precisament saltar aquesta barrera.
Jaume.
Sí, bé, jo vull tornar al tema de Volkswagen. A mi em sembla una història gravíssima. Jo no en recordava cap d'aquestes característiques. A més, també fa malbé aquesta seriositat i de la indústria alemanya, no? Jo comparo amb els bancs, eh? És el tema dels bancs. Per exemple, el seu comportament durant la crisi va ser molt nefast. L'altre dia Bernanke, que és era l'ex cap de la Reserva Federal dels Estats Units, en una entrevista va dir que el que més greu li havia sabut d'aquesta crisi és de no veure executius de Wall Street a la presó. Això ho va dir tot un ex cap de la Reserva Federal dels Estats Units. Per tant, aquí hi ha el concepte aquest de, com que sóc molt gran, jo no tancaré. Doncs és el mateix una mica que el que ha passat amb Volkswagen. És a dir, en aquesta versió d'aquest capitalisme segle XXI és el benefici davant de tot. El fet que s'arribi a fer un enginy i col·locar en un motor per cometre un frau, això jo crec que té responsabilitats penals. I per tant...
Les acabarà tenint, segur.
I per tant, això s'hauria d'actuar en aquest sentit. Jo no crec que Volkswagen tanqui, entre d'altres coses, perquè és com el banc, és too big to fail, és massa gran per tancar. Una altra cosa és...
Deixem que afegeixi una reflexió amb un símil, no? Per què intentem des del govern de Catalunya portar un punt de serenitat i de comprensió de tot el que està passant, però sobretot de les repercussions que això pot tenir? Jo quan vaig ser conseller d'Interior i teníem una catàstrofe, o una de dos, o coordinaves bé les reaccions, agafaves els equips i marcaves clarament les línies com a afrontar doncs, un macroincendi, o allò era una olla de cols, començaves a donar informacions que feien encara era més gran l'incendi i l'incendi mediàtic, no? Per tant, el que hem de tenir en aquest cas, crec jo modestament, i a més com a conseller d'Indústria és la meva responsabilitat, és màxima exigència en que s'aclareixin les coses que han passat pels consumidors, pels ciutadans, per la confiança en el nostre model econòmic i industrial i al mateix temps també màxim acompanyament d'una indústria que és estratègicament molt important pel nostre país i que té una, no només una fàbrica sinó en té diverses com Nissan també, una gran cadena industrial i de proveïments que ens hi juguem molts llocs de treball. Per tant, màxima exigència en corregir tots aquests efectes i al mateix temps també màxima prudència perquè ens hi juguem doncs, una part de la recuperació econòmica.
La paraula breu és tan breu com el seu propi significat, o sigui que, sisplau, Gonzalo Bernardo, t'ho demano i gairebé t'ho exigeixo.
Sí, jo en plan de contingència esperava que em diguessin que tenien capital local disposat a invertir o disposat a comprar una part significativa al Volkswagen, com realment
però
van fer...
Però vostè toca de peus a terra, senyor Gonzalo Bernardo,
sí,
o no?
Sí, sí.
Però capital local, si no tenim capital local
entitats financeres...
Per l'amor de Déu.
Moure entre capitalistes, ho van fer per PortAventura. Les recordo que va invertir fins i tot fixa.
Vostè és un bomber piròman. Vostè és un bomber piròman.
No,
sí,
senyor.
Perquè, clar, vostè el que vol és que surti
vostè
el govern
fer,
tenim capital
per
preparat per quan
no
Seat caigui i s'ensorri.
No
m'estigui. Escolti, vostè era molt més sensat quan era vicerrector de gestió econòmica a la universitat, que des de que se m'ha tortat un tertulià absolutament desbordant. Però vostè sabrà, no em faci dir coses que són un disbarat absolut en boca d'un conseller d'Indústria. Si vostè es planteja això, està, diguem-ho així, en un món artificial.
Jo no me plantejo això, jo li recordo...
Doncs li asseguro que el govern no pot sortir i ja tenim el pla de contingència per quan Seat i Volkswagen s'ensorrin. No ho farem.
Miri, sap vostè que la principal exportació de Catalunya són els automòbils.
Sí, la química i molts altres sectors. I l'agroalimentària.
I tot el que està relacionat amb automòbils, entre altres, la indústria de l'acer. A partir d'aquí, això seria un... Per Catalunya seria horrorós, fatal. I per problemes molt grans hi ha que fer solucions molt grans. I jo li he posat un exemple.
Però si vostè encara no sap, no té dimensionat el problema, ja, perquè em posa ja el carro davant dels ous, dels bous.
Ja ho veurà, no, el problema no és...
M'he deixat la B.
Sí,
de
però...
breu, com que era breu, ja m'he deixat la B de breu.
Però jo sóc partidari de la prevenció.
Senyor Bernardo, i estem treballant al costat de Seat, estem molt amatents amb el clúster de l'automoció, estem en contacte amb tota la xarxa de concessionaris, estem veient com els caps de compra començaran a donar instruccions de compres a tota la indústria auxiliar. Estem en tot moment
senyor
escoltant...
Han baixat les vendes?
I preparat. De moment encara no tenim
senyor
resultats.
Puc, miri, si tan segur m'agradaria tenir les coses de la vida, com Volkswagen vindrà i els demanarà calés.
Doncs els haurem d'aixecar, i no serà Volkswagen, sinó que serà la Seat a qui haurem d'ajudar, perquè nosaltres no anirem a ajudar Volkswagen allà, nosaltres ajudarem la Seat aquí.
Per tant, en base a això, jo li demanava si havia fet alguna negociació amb el capital local
però,
per aixecar aquests calés.
Escolti'm, senyor Bernardos, com vol que anem a veure el capital local si encara no sabem quants calés haurem d'aixecar?
No, a mi em fa vergonya perquè els meus coneixements d'indústria automobilística són limitats i em sento un poc complexat davant d'aquest desplegament de l'audició. Jo només recordo que hi ha un conegudíssim economista català que va dir en un cert moment que li ha de dir que bàsicament que el model que havia de tenir Catalunya com a país bàsicament és la Volkswagen, que Catalunya havia de ser la Volkswagen. I igual ja ho és, no? Però bueno, això va dir algú, perquè
sí,
jo no penso, eh?
Però ara estem davant d'una fallida d'un valor reputacional.
No, escolti,
estem d'acord. Per tant, és evident que quan pot ser molt forofo del Barça quan guanya i que quan no juga bé dius, doncs és evident. La Volkswagen ha fet un error gravíssim que tindrà unes repercussions immenses a la indústria de l'automoció, al dièsel, als concessionaris, als fabricants de components, a la gent de la SEAT, a la gent de la Nissan, a tot arreu ens impactarà, aquí i a tot el món, a tot el món. Per tant, de totes maneres, quan es parlava de Volkswagen perquè era un dels referents de la feina ben feta, ara s'ha descobert, com s'han descobert en altres situacions, i el que hem de fer és que es corregeixin, depurar responsabilitats. Hi haurà actuacions penals, segur, hi haurà moltes sancions milionàries, però el que hem de fer és, precisament, exigir-nos permanentment doncs, que aquestes coses no passin.
I, o sigui, d'igual que forma, no aquestes s'han descobert altres coses... No, però jo una mica podria expressar-li home, la meva satisfacció personal perquè vostè ha sigut una persona que he tingut present amb els meus pensaments durant una certa època i ara tenir-lo a prop, doncs miri, què vol que li digui? Estic a punt quasi de parlar-lo.
Però somiava però... amb mi?
Ostres, diguem-ne, tenia a vegades unes... passava males nits, sobretot perquè mai estava segur de qui trucava a la porta. Però, bueno, en fi, no, res, vull dir que me l'agrada molt.
L'han trucat alguna nit a la porta o no?
Sí.
Sí?
Sí, sí. A altres èpoques, sí, ara, darrerament, m'han fet anar a comissaria.
No, no era jo el conseller d'Interior, oi, quan no van trucar a la porta?
No, aquí, no. Això és una altra història, que era un, que el conseller aleshores era un dels meus, però, bueno, això és una altra història. De qualsevol forma, vull dir únicament que...
Per tant, en tot cas, somiava amb mi, però, diguem-ho així, perquè expiava la seva culpa d'haver donat suport al que sí que el va trucar a la porta.
Doncs miri, no li diré que no. De qualsevol forma, diguem-ne, vull expressar-li que, diguem-ne, així de prop, no sé el que dic. Jo què sé.
Moltes gràcies.
No es pot
tenir... Jo, en canvi, a vostè sí que no, somiar-lo no, però
sí, és curiós, no es pot tenir una... O sigui, és impossible mirar un enemic als ulls i automàticament deixar que... Bueno, fer que ho deixi de ser-ho. O sigui, més no com ho era abans. Però,
vol dir rival o adversari.
Va, és enemic, diguem-ne, polític. Però sí, sí, és curiós, Això de la... Si es prenguéssim un gintònic, seria una cosa completament desmadrada.
Acabarien abraçats o no?
Sí,
se jo sobte, crec que sí. Una, sí, sí.
Senyor Delgado, els camins de la civilització són magnífics.
Senyor Delgado, l'esquerra es dona petons, eh? L'esquerra es dona petons.
Bueno, això
escolti, seria... escolti, el senyor Bernardos no ho dirà, però cada dos o tres mesos esmorzàvem junts.
Sí, sí.
Sí, sí.
Però no, últimament no sé què
no, perquè no truca, li ha passat.
Sí, però
no truca,
jo tinc cantar. Últimament.
Contra, el Graham Bell va inventar el telèfon, suposo que els meus amics que pregunten, ui, no quedem mai. Bueno, el Graham Bell va inventar el telèfon d'aquí.
Ui, últimament.
És que estava a passar a Catalunya, mentalitat.
Ui, últimament.
Si m'hagués anat, diguem-ne, tenir-ho de la prop com ara, aleshores.
Si el senyor Manuel Delgado i el senyor Bernardos fan les paus i veuen amb bons ulls el senyor Puig,
no
es preocupen per res, perquè això de la SEAT...
Perdoni, senyor Sanchís, jo veig amb molt bons ulls...
Però si m'ha presentat en conferències...
Molt bons ulls.
Doncs si el veuen tan bons ulls...
No, hi ha una cosa és que el veig amb bons ulls, una altra cosa és la llistina.
No li faça segons quines preguntes, ja no del primer de carrera, de tercer, de P3, per l'amor de Déu.
Un moment que surt el portaveu, sisplau, d'un representant de res, va parlar a la... ens diu la Montse Martín. Davant, aviam.
La seva vida, o tota la normalitat a la seva vida, que tingui les alternatives que siguin possibles en aquest sentit, donar-los tota la informació i totes les facilitats.
La fibra òptica és més difícil de reparar que el coure?
La fibra òptica, per la part tècnica, té un component de reparació que és diferent al capítol del coure, i la veritat és que en aquest moment els treballs de camp normalment no són de reparació immediata, sinó és de la búsqueda ràpidament d'alternatives i de bypass amb un altre tipus de conceptes perquè, diguéssim, té una reparació una mica complexa.
Per tant, no hi haurà més dies?
No, en el moment que trobem el concepte i el bypass amb unes altres comunicacions basades també en coure i en un tipus d'instal·lacions, la solució que trobem serà d'aplicació immediata.
I es garantirà alta velocitat, llavors?
Perdó?
Es garantirà alta velocitat?
Es garantirà alta velocitat. El retornament al servei convencional, al servei normal d'alta velocitat serà progressiu. Tenim que comptar que els trens, que les rotacions que tenim ara entre Madrid i Camp de Tarragona, les rotacions trens que tenien que sortir de Barcelona i no han pogut sortir, aquests trens, aquestes rotacions s'estan que normalitzar, això triga un temps, tant en tripulacions com a trens, i anirem diguéssim, col·locant amb els trens que, diguéssim, més ràpids i més prioritaris a la gent que doncs, en aquest moment encara està esperant o que té disposició de molts altres destins, com pot ser Andalusia, com pot ser País Basc. Comentar també que trens que estaven en aproximació des de Pamplona o des de País Basc estan circulant per via convencional amb la seva aproximació a Barcelona. La veritat és que hem trobat pràcticament solucions globals per tot el que hem pogut a nivell de mobilitat, però, clar, evidentment, una avaria, un problema d'aquest tipus, una incidència d'aquest tipus, aliena a la voluntat tant de Renfe com de Lyft, té un impacte molt important en un servei d'alta velocitat que mou moltes persones, sobretot a hora punta, en l'àmbit de Barcelona.
Com es preveu això que torni a passar? Quines mesures preventives podran prendre?
La veritat és que permanentment estem amb alerta en aquest tipus de situacions. Vull comentar que en general les forces de seguretat de l'Estat, Mossos, estan també donant tot el seu suport en aquest sentit, que les instal·lacions no siguin afectades per aquest tipus de situacions, i la veritat és que nosaltres sempre donem una comunicació a tota l'opinió pública i a la gent de que els actes d'incivisme i els actes de vandalisme de veritat no són bons per ningú en aquest sentit, i aquest tipus d'afectacions malauradament les estem patint, i el desig de la nostra companyia, però sobretot el desig de cada clients, és que aquest tipus de situacions no tornin, no es reprodueixin.
Per tant, és un acte de vandalisme, queda clar.
En aquest moment tenim 20 trens afectats, unes 7.000 persones afectades fins a aquest moment. Tenim dos trens encara
una mica de lluny, però recordo quan n'he parlat amb el conseller Vila i n'he parlat amb en Ricard Font i amb la nostra gent, hi ha un problema greu de coordinació i d'immediatesa en la gestió entre Adif i Renfe, i a vegades tot el que és el control de la infraestructura doncs passa per Adif, i en canvi l'explotador del servei és Renfe, i estic convençut que un tall de fibra òptica, no em puc equivocar, però en 10 minuts saps que has tingut un problema no de coure, sinó de fibra òptica, perquè et fallen les comunicacions, et fallen... Sí. I per tant, ja veus que no és un tema de connexió elèctrica, sinó de transmissió d'informació, no? Clar, que això tardin 2 o 3 hores doncs, a passar la informació correcta a Renfe, que és el que està en necessitat de donar aquestes obligacions, bé...
Els usuaris.
Bueno, sí. Jo crec que aquí tenim un problema greu de model de gestió, però és això el que fa temps que volem canviar.
En fi, ho deixarem aquí. Abans, permeti'm, és que ja l'Antoni Puigbert a la tertúlia del Món RQ va lamentar la falta de debat en determinats temes i va parlar, per exemple, de la revolució energètica, i deia això.
Es parla de la pobresa energètica en un sentit purament caritatiu, gairebé diria, quan en realitat tenim aquí una possibilitat d'una revolució energètica que ens prové de la confecció de la pila Telsa, de la bateria Telsa, que permetrà a les cases guardar l'energia, perquè el problema de l'energia és que l'energia no es pot guardar. Per tant, estem en condicions de fer una revolució energètica. I és sorprenent que no en parli ningú.
En parlem. El que passa és que segurament tenim tants temes d'actualitat que no trobem espai per tot. Tant estem parlant que des de fa 3 mesos el govern ha començat tot un procés per definir un nou model energètic pel país. N'anomenem el Pla per la Transició Energètica de Catalunya, en la que estem treballant ja amb experts, amb universitats, amb empreses, amb partits polítics, per definir cap a on hem d'avançar davant de la constatació que la política energètica de l'Estat espanyol és la més reaccionària a la innovació tecnològica, al compromís planetari, contradictori amb la d'Europa, i evidentment tots els temes de l'autoconsum, que és el que parlava l'Antoni Puigbert, relacionat precisament amb que tu puguis tenir instal·lacions en què puguis estalviar a partir d'energies renovables i tenir desconnexió de la xarxa, el que tenim sobre la taula és un decret del govern espanyol d'autoconsum que penalitza, que pogues a peatges, que protegeix a les grans operadores elèctriques de tota la vida i que impedeix que estiguem al costat d'Europa, on molta gent amb plaques termosolars o fotovoltaiques, amb geotèrmia, amb eòlica domèstica, i parlant fins i tot de les indústries amb illes tancades i amb una gestió molt més intel·ligent, tindríem uns costos avui entre el 30 i el 40% per sota de la factura elèctrica ciutadans i empreses, i tant si n'estem parlant. Per tant, avui mateix enviaré a l'Antoni Puigbert una invitació perquè s'incorpori, encara que sigui d'una perspectiva més intel·lectual i mediàtica, a tots els treballs que estem fent i aquesta gran revolució digital, energètica, que ens impactarà a la indústria i que espero que ens impacti positivament a la nostra economia. Ara bé, mentre estiguem sota el marc energètic espanyol, això no té solució.
Conseller, moltes gràcies per visitar-nos.
Ha estat un
plaer. Que vagi bé.